Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Una de cada tres persones que viu a la regió de Barcelona pateix exclusió social. Una de cada tres, o el que és el mateix, 885.000 persones de la diòcesi de Barcelona es troben excloses socialment. La xifra ja és impactant, però és que, a més, suposa un increment de 300.000 persones respecte a les dades recollides abans de la pandèmia. Aquestes són algunes de les conclusions de l'informe FOESA 2021 de l'àrea de Barcelona fet per Càritas, un document que també alerta que l'augment de problemàtiques com accedir a un habitatge digne o patir una major precarietat laboral situen a Barcelona, a dia d'avui, en un nivell d'exclusió social superior al conjunt de Catalunya i també al conjunt de l'Estat espanyol. Els presidents dels Consells Comarcals del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès estan satisfets amb que el govern els pregunti sobre els Jocs Olímpics d'hivern en una consulta vinculant. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, aquestes comarques podran decidir si volen acollir entrenaments i proves esportives a la seva comarca, però no si volen que se celebrin els Jocs o no. La decisió sobre si el govern acaba presentant la candidatura dels Jocs recaurà només en mans de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran.
Qui no veu amb bons ulls la consulta ni el projecte és la plataforma Stop Jocs Olímpics. En uns minuts preguntarem els motius a la seva portaveu Helena Guillén. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat l'obertura del judici oral de la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
El tribunal dona 15 dies més perquè Borràs i la resta d'investigats per les irregularitats a la institució de les lletres catalanes puguin consultar tota la causa judicial.
Catalunya tanca el mes de març amb 134.000 persones menys a les llistes de l'atur.
Una xifra que suposa una reducció del 26% i mig respecte al març de l'any passat. En total, a Catalunya hi ha unes 371.000 persones sense feina, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 3 milions.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça es col·loca segon a la Lliga, 12 punts del líder, després de superar el Sevilla per la mínima gràcies a un gol de Pedri.
Una victòria que fa escalar l'equip fins a la segona posició per primera vegada aquesta temporada. Un Barça que ja pensa en el partit de dijous de la Lliga Europa contra el Frankfurt.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat per les baixes temperatures, tot i que avui s'han recuperat respecte a dies anteriors. Les més altes no passaran dels 12 a 13 graus amb molt estirar i els propers dies han de continuar pujant. Es normalitzaran entre dimecres i dijous i serà sobretot a partir de divendres i el cap de setmana quan parlaríem fins i tot de temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. Aquesta tarda hem de parlar de nuvolositat variable, bàsicament de grans clarianes. Farà sol, el veurem, però també amb la presència de núvols mitjos i alts que a estones poden enterbolir una mica l'acció del sol. Demà passarà més o menys com avui. Serà un dia amb sol, amb temperatures baixes, inferiors a les normals, però ja més altes que les d'avui, i també tindrem núvols alts que demà a la tarda seran més abundants a les comarques del sud de Catalunya.
El govern farà dues consultes vinculants sobre els Jocs Olímpics d'hivern 2030, una a la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran i l'altra a les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, que també demanaven ser consultades. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, a les sis comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran es preguntarà: el govern ha de presentar la candidatura dels Jocs Olímpics per al 2030, sí o no? Mentre que el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès es preguntarà si la comarca s'ha d'involucrar en els Jocs, és a dir, si ha d'acollir entrenaments i activitats esportives complementàries. Finalment, doncs, aquestes tres comarques no podran decidir si volen que els Jocs se celebrin o no. La consulta es farà el 24 de juliol i podran votar els residents de més de 16 anys i únicament es podrà votar de forma presencial.
Les reaccions sobre la doble consulta que farà el govern pels Jocs Olímpics d'hivern ja comencen a aflorar i, com sempre, hi ha qui hi està a favor i qui no. A hores d'ara, els consells comarcals del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la veuen amb bons ulls, mentre que l'alcalde de Berga, de la CUP, i la plataforma Stop Jocs Olímpics no hi estan d'acord.
Sí, fins ara els presidents dels consells comarcals del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès havien rebut com una gerra d'aigua freda que el govern els exclogués de la consulta, sobretot perquè creien que també patirien els efectes dels jocs, com per exemple amb les cues de cotxes que podrien generar-se a la C-16. Amb la fórmula que ha enginyat el govern per escoltar-los, es mostren satisfets. Ho diu la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, que és d'Esquerra, i el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, de Junts.
i estem contents que es vulguin escoltar tots els territoris i que el govern de Catalunya sigui sensible a les seves demandes, a les nostres demandes. En aquest cas, doncs, els solsonès ho havíem demanat. I, per tant, doncs, un agraïment davant aquest gest i aquest esforç perquè això succeeixi.
I aquí, doncs, contents de que el govern, doncs, ha passat de no volguent-se, doncs, o de no tindre en compte el Berguedà, Solsonès, Ripollès, a generar una pregunta. Per tant, vol dir que ens té en compte.
Una posició que no té res a veure amb la de l'alcalde de Berga, el copaire Ivan Sánchez, que creu que el govern no els té en consideració.
No ens hem de vendre per quatre molles. Vull dir, hi ha una consulta, però quin tipus de consulta tenim? És simplement de si volem participar d'uns jocs que ja donen per fet. Jo crec que és important que el territori pugui dir la seva, insisteixo.
Per la seva banda, la plataforma Stop Jocs Olímpics critica que la consulta es faci el juliol quan molta gent està de vacances.
Helena Guillén, portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què veieu amb els ulls que la consulta pels Jocs es faci el 24 de juliol?
Bé, doncs, per això mateix, no és una data òptima, no? Perquè hi hagi el màxim de participació, que és el que en teoria s'hauria de voler en una consulta.
I pel que fa al format de la consulta i al fet de que es facin dues preguntes diferents en funció de la zona, això com ho valoreu?
Doncs, bueno, tenim bastant la mateixa opinió de l'alcalde de Berga, que ha sorgit abans, que és que, per una banda, la pregunta que es farà al Pirineu i Aran és clara i em sembla perfecta, però la pregunta de les altres comarques no és si es vol uns jocs o no, sinó que es dona per fet que es volen uns jocs o que es faran uns jocs, i és si volen formar-ne part. Llavors, per nosaltres hauria de ser una pregunta clara de si volen uns Jocs Olímpics o no.
Més enllà de la consulta, vosaltres al vostre manifest critiqueu que en un context d'emergència climàtica és una irresponsabilitat apostar per uns Jocs Olímpics d'hivern. Per què considereu que és una irresponsabilitat?
Bé, això, primer de tot, estem davant això d'una emergència climàtica, no?, on les dades i les projeccions climàtiques dels propers anys ja ens diuen que hi haurà menys neu al Pirineu, menys dies de fred, menys precipitacions. Per tant, primer estarem invertint recursos en un model que té els dies comptats i, a més, per generar neu i per mantenir aquestes infraestructures i aquestes pistes, doncs, cada cop caldran més recursos energètics i hídrics que precisament en aquest moment doncs, haurien d'estar destinats en altres sectors.
Des del govern també defensen que aquest projecte portaria més turisme a la zona i, per tant, més ingressos. Ells ho veuen com una conseqüència positiva. No sé com veieu vosaltres el fet aquest de que hi hagi més turisme a la zona.
Bé, ara mateix l'Alt Pirineu i l'Aran són la zona de la Comunitat Autònoma de Catalunya que tenen un percent de l'economia més dependent del turisme. I això, lluny de millorar o solucionar problemes estructurals, els ha agreujat, com és l'accés a l'habitatge, no? Doncs perquè es genera un mercat de segones residències, de pisos turístics, de lloguers això turístics, doncs que fan impossible l'accés a l'habitatge a la gent que vol establir-s'hi, o com és la precarietat laboral, perquè el sector turístic doncs, genera feines de temporada, amb sous baixos i condicions discutibles.
Ja per acabar, clar, vosaltres esteu en contra, no? Veieu malament aquesta proposta que s'està fent per acollir els Jocs Olímpics d'hivern, però no sé si hi ha algun format de candidatura que sí que veuríeu amb bons ulls.
No, perquè nosaltres realment el que estem plantejant és que el model de desenvolupament de les zones rurals, i en aquest cas pirinenques, no ha de ser això, un model de macroesdeveniments, d'especulació, de pelotassos, de monocultiu turístic, no? Que és cap a on es va ara. Se'ns està venent sempre el relat de que el desenvolupament econòmic i la millora això de les condicions socioeconòmiques de la població sempre han d'anar de la mà del sector això, turístic. I nosaltres el que creiem és que no, que han d'anar de la mà d'una diversificació, no? Cap a sector primari, cap a sector secundari, serveis a les persones, etc.
Doncs Helena Guillén, portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
A vosaltres.
Punt i seguit.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat l'obertura del judici oral de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. El tribunal dona així 15 dies més perquè Borràs i la resta d'investigats per les irregularitats a la institució de les lletres catalanes puguin consultar tota la causa judicial.
D'aquesta manera tindran més temps per poder al·legar el que creguin davant la interlocutòria que incloia la instrucció i deixava a punt de judici. Borràs i els altres investigats van al·legar que no van poder accedir a la totalitat de la causa fins a dies abans d'aquesta interlocutòria i quan ja corria el termini per presentar els escrits. El tribunal, amb l'acord de la Fiscalia, admet la disfunció i aquest migdia ha donat 15 dies més a les parts que ara podran demanar més diligències o demanar l'arxivament del cas.
Catalunya ha tancat el mes de març amb 134.414 persones menys a les llistes de l'atur. La xifra suposa una reducció del 26,5% respecte a ara fa un any i també són 134 aturats menys que el passat mes de febrer.
I ara, en total, a Catalunya hi ha unes 371.000 persones sense feina, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 3 milions. Segons les dades que ha publicat aquest dilluns el Ministeri de Treball, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va pujar durant el mes de març en 24.000 persones a tot Espanya, la qual cosa situa el total en el màxim històric, fregant els 20 milions d'afiliats.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un nou projecte estratègic per la recuperació i transformació econòmica sobre microxips i semiconductors, amb una inversió d'11.000 milions d'euros.
El president del govern espanyol ha assegurat que el projecte s'aprovarà amb l'objectiu de situar l'Estat espanyol a l'avantguarda per atreure importants inversions en un àmbit que té importància geoestratègica mundial.
España no va a perder la carrera de la tecnología más avanzada. Muy al contrario. El gobierno de España quiere que nuestro país definitivamente sea y se sitúe a la vanguardia del progreso industrial y también del progreso tecnológico.
Sobre la proposta que Espanya i Portugal han fet a la Unió Europea per fixar un topall del preu del gas en 30 euros al megawatt hora, Sánchez ha indicat que espera que les institucions comunitàries donin una resposta abans acabi aquest mes d'abril.
I us ho dèiem en portada, un de cada tres habitants de la diòcesi de Barcelona viu en exclusió social. Són un total de 885.000 persones, 300.000 més que fa 3 anys abans de la pandèmia. Són dades de l'informe FOESA 2021 de l'àrea de Barcelona fet per Càritas. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Més d'un milió de persones pateixen exclusió residencial i 77.000 viuen sense cap ingrés periòdic. Les dificultats per accedir a un habitatge digne i una major precarietat laboral situen Barcelona en un nivell d'exclusió social superior al conjunt de Catalunya i d'Espanya. Una situació que s'ha agreujat per la pandèmia, segons alerta la responsable d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Barcelona, Míriam Feu.
La crisi de la Covid el que ha fet és eixamplar, engrandir la bretxa de la desigualtat a casa nostra. Una desigualtat que s'ha carnissat amb col·lectius com, per exemple, les persones provenents d'altres països que representen el 44% de l'exclusió social de la diòcesi. S'ha carnissat també amb altres col·lectius com les dones, com els joves i, sobretot, amb les famílies, amb infants i adolescents.
Una pandèmia que també ha eixamplat la bretxa digital, és a dir, aquells que no poden pagar l'internet o dispositius per accedir-hi. Segons l'informe FOESA, les persones en exclusió social tenen 12 vegades més probabilitat de perdre oportunitats que la resta de ciutadans. Càritas ha alertat que la renta garantida de ciutadania només arriba a 3 de cada 10 persones en situació de pobresa severa i a la diòcesi de Barcelona només el 12% accedeix a l'ingrés mínim vital.
L'exclusió social a Barcelona és més intensa en les llars monoparentals i les famílies nombroses. La meitat es troba en aquesta situació.
Un 30% d'aquestes famílies han reduït les despeses en alimentació i més de la meitat en vestit i calçat. Per tota aquesta situació, el delegat episcopal de Càritas diocesana a Barcelona, Josep Matías, ha demanat un gran pacte polític.
Que els governants abordin aquest problema i que no ens distreguin ni es distreguin amb temes secundaris. Fer visibles els més vulnerables amb dades objectives i rigoroses és un primer pas per mirar de canviar la realitat. Però davant la pandèmia de la desigualtat hem de ser agosarats.
Càritas també ha demanat l'harmonització de les ajudes d'ingressos mínims i augmentar-ne la seva cobertura.
Gràcies, Sílvia. I a Ucraïna, aquest migdia, el president Volodymyr Zelensky ha visitat la ciutat de Bucha, al nord de Kiev. L'exèrcit ucraïnès ha recuperat el control d'aquest suburbi, on s'han trobat centenars de cadàvers al carrer. El govern de Zelensky diu que són crims de guerra i en culpa l'exèrcit rus.
Per això, en la seva visita, el president ucraïnès ha dit que no descansaran fins a trobar els responsables del que ha definit com un genocidi. També ha afegit que és molt difícil seguir negociant amb Rússia després d'aquestes atrocitats. Des de Nacions Unides han demanat que els 300 cadàvers enterrats en una fosa comuna siguin exhumats. L'ONU vol que es identifiquin per poder garantir que, si hi ha possibles crims de guerra, s'investiguin correctament.
Per la seva banda, des de Rússia neguen ser els responsables dels crims. El Ministeri de Defensa diu que les imatges són falses i que les persones que surten són actors. La televisió pública russa acusa l'exèrcit ucraïnès d'haver matat els civils.
Diuen que ho van fer perquè no es van oposar a l'exèrcit rus quan va entrar a la ciutat. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, també ha donat algunes d'aquestes versions alternatives. També ho ha dit el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, que no ha volgut valorar si les acusacions d'Ucraïna cap a l'exèrcit rus afectaran les negociacions. El portaveu del govern rus ha demanat que el cas es discuteixi al Consell de Seguretat de l'ONU.
Sobre els fets de Butxa, Josep Borrell ha demanat a la Unió Europea que apliqui noves sancions contra Rússia. El màxim responsable de la diplomàcia europea ho ha fet després de condemnar els fets.
Borrell ha acusat l'exèrcit rus de cometre atrocitats i ha condemnat enèrgicament els crims que s'estan descobrint a les ciutats del voltant de Kiev. El responsable de la diplomàcia europea també ha dit que des de Brussel·les ajudaran a Ucraïna a recollir proves perquè els responsables de les massacres siguin jutjats pels tribunals internacionals.
Encara sobre Ucraïna, el papa Francesc ha dit que està disposat a viatjar a Kiev i a tornar a demanar que s'acabi la guerra. Ho ha dit als periodistes que el van acompanyar a Malta, on ha estat 2 dies de visita.
El viatge de tornada, el Sant Pare va reiterar que s'està plantejant un viatge a la capital ucraïnesa per fer més forta la petició de pau. Aquesta estada a Malta ha estat el 36è viatge apostòlic del papa.
El sector turístic de Catalunya envia un missatge optimista, tot i la situació econòmica que hi ha actualment, derivada de la pujada de preus de l'energia i de les conseqüències de la guerra a Ucraïna.
El director de l'Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel que les previsions per Setmana Santa són bones. Ferrer creu que per Setmana Santa el turisme repartirà bé arreu del territori i que la Costa Daurada viurà el seu primer moment d'obertura amb condicions molt rellevants.
Jo crec que el 22 serà boníssim i quan fem balanç del 31 de desembre o per Reis del 22 farem un balanç molt positiu, però crec que ens estan quedant uns anys 20 molt estranys on cada vegada que veus un futur que més o menys pots planificar et ve una realitat sobrevinguda que et canvia i posa sobre la taula aquesta paraula que hem tingut aquests últims 2 anys davant que es diu incertesa constant.
Ferrer ha exposat que el sector turístic de moment no està notant la pujada de preus pel que fa als turistes russos. Ha detallat que fa anys que no venen perquè la Unió Europea no acceptava la vacuna Sputnik contra la Covid i, per tant, tampoc eren molt optimistes de cara a aquesta temporada.
Per cert, que aquest matí l'Institut Nacional d'Estadística ha exposat que aquest febrer Catalunya ha rebut un 40% menys de turisme que en el mateix període de l'any 2019, abans de la pandèmia.
Tot i el descens, si es compara el nombre de turistes d'aquest febrer amb el de l'any passat, en plena pandèmia, la xifra s'ha disparat en un 1.040%. Pel que fa a la despesa turística, les dades d'aquest febrer són notablement millors a les de l'any passat, però continuen sent un 41% inferiors a les del 2019.
I aquest matí s'ha celebrat la missa de cos present per l'ànima del bisbe de Girona, Francesc Pardo, que va morir dijous a la nit, des de 11:45 del migdia. Més d'un 1000 d'assistents i 150 bisbes, preveres i diaques s'han aplegat a la catedral de Girona per dir l'últim adéu al bisbe Pardo.
A la missa hi han assistit diverses autoritats civils, entre aquestes l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenes, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, la consellera d'Universitat, Gemma Geis, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, l'expresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i la directora general d'Afers Religiosos, Ivoni Grilei. Aquest matí, Ràdio Estel ha alterat la seva programació habitual per fer un seguiment de la missa exequial amb un programa que ha estat conduint per Ignasi Miranda. El fins ara vicari general, Lluís Sunyer, ha estat nomenat pel Col·legi de Consultors nou administrador diocesà fins que el papa nomeni un nou bisbe titular.
Un esquiador ha mort a primera hora de la tarda després de ser arrossegat per una allau a la Vall d'Aran.
Els fets han passat poc després de la 1:00 PM en una zona fora pistes de Baqueira. Fins al lloc s'hi han desplaçat pistes de l'estació i els pompiers d'Aran, que li han fet les maniobres de reanimació després de trobar-lo inconscient. El jove ha estat traslladat amb helicòpter fins a l'heliport de Viella i evacuat en ambulància a l'hospital, on ha mort hores després.
A Rubí, un conductor atropellat a una noia s'ha donat a la fuga. La jove ha mort hores després.
Els fets han tingut lloc a la carretera entre Rubí i Molins de Rei. Segons la policia local, el vehicle l'ha atropellat i ha fugit. La víctima ha mort al cap d'unes hores i de moment no s'ha localitzat el conductor.
Un home hauria matat el seu fill d'11 anys a ganivetades al País Valencià. Si es confirma, seria un nou cas de violència vicària.
L'home està detingut i està a l'espera de passar a disposició judicial. L'avís d'emergències l'ha donat la mare del menor, qui s'havia desplaçat al domicili del pare per recollir el fill. En intentar accedir a l'interior, ningú li obria la porta. L'home tenia un ordre d'allunyament sobre la dona.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 persones per apallissar un jove de 28 anys a Almacelles, a Lleida. Tots, 2 d'ells són menors d'edat.
La víctima va rebre un fort cop al cap durant la baralla. La sortida d'un local d'oci nocturn va resultar ferit de gravetat i es troba ingressat a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova amb coma induït. Els Mossos d'Esquadra els van detenir dissabte i estan acusats d'un delicte de lesions. Un dels menors ha quedat en llibertat després de declarar als Mossos, mentre que els altres dos estan pendents de passar a disposició judicial.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
I aquesta matinada el Silk Sonic han estat els grans guanyadors dels Premis Grammy. El duo format per Bruno Mars i Anderson .Paak ha triomfat amb aquest Leave the Door Open, que ha guanyat el premi a millor cançó de l'any, però no ha estat l'únic premi pel duet nord-americà. En total se n'han endut 4, entre ells el Grammy a millor gravació.
I el cantant que ha sortit amb més estatuetes dels Grammys és Joan Batist, que n'ha guanyat 5. Batist arribava als Grammy amb 11 nominacions, més que cap altre artista en aquesta edició, i només superat per Michael Jackson i Babyface. Finalment se n'han dut 5. Entre aquests hi ha el Grammy al millor vídeo musical per Freedom i l'àlbum de l'any per We Are. La cantant Olivia Rodrigo finalment s'ha dut només el Grammy a la millor artista novell.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça li treu la segona posició a la Lliga al Sevilla després de superar-los per la mínima al Camp Nou. Ara es troben a 12 punts del líder a falta de 8 jornades per acabar la temporada.
Un golaç de Pedri donava aquesta victòria als blaugranes, que es col·loquen segons a la classificació. Ara es troben a aquests 12 punts amb un partit menys, però que jugarà el diumenge 24 d'abril contra el Rayo Vallecano. Amb aquesta, el Barça ja encadena, per tant, 7 victòries consecutives. Tot i la bona dinàmica de l'equip, Xavi Hernández deia al final del partit que no es volen confiar.
Hay que ser humildes, ¿no? Sí que estamos en muy buena dinámica y de resultados, de juego, de sensaciones, pero nuestra realidad es otra.
Un Barça que ja es focalitza en el partit de dijous en què s'enfronta el Frankfurt Eintracht en l'anada dels quarts de final de l'Europa League, un partit que ha generat molta expectació. Segons ha explicat el club alemany, fins a 250.000 aficionats han demanat la sol·licitud per veure el partit en directe, quan la capacitat de l'estadi per la Champions és de 48.500 espectadors. El partit serà aquest proper dijous a les 9 del vespre.
L'Espanyol tanca aquest vespre la jornada de Lliga, s'enfronta a les 9 al Real Societat a Noeta.
Un partit en què no podrà jugar el màxim golejador de l'equip, Raúl de Tomàs, que encara no està recuperat de la seva lesió a l'espatlla. Tampoc Diego López ni Melamed per lesió, que també estan lesionats, i Morlanes, que està sancionat. Vicente Moreno ha convocat, però, a Miguelón, Jofre Carreras i Javi Puado, que torna després d'haver patit un partit de sanció. Moreno, que ha assegurat que van a guanyar, ja que no es volen tampoc confiar.
Lo primer es que hay que seguir sumant, perquè permanència virtual, això està molt bé, però no sé lo que és, no te garantitza res, no te dona res, no? Entonces, així hay que seguir sumant partits, però més allà d'això que comentes, d'intentar certificar aquest objectiu, després és que sempre que surts a un terreny de xoc sempre te jugues coses, i més en esta part final de la temporada.
L'Espanyol és 12è a la classificació i ve de guanyar el Mallorca per la mínima en la darrera jornada.
A la Champions femenina, el Barça-Wolfsburg de semifinals es disputarà el proper divendres 22 d'abril al Camp Nou i ja es poden adquirir les entrades.
La UEFA finalment ha accedit a la petició formal que va fer el Barça de jugar el partit un dia abans. Serà 6:45 de la tarda, el dia 22 d'abril. Els socis ja poden aconseguir aquestes entrades, un màxim de 4 per carnet. Compten amb 24 hores d'exclusivitat, ja que després es posaran a venda per tot el públic. Pel que fa a la tornada d'aquestes semifinals, es disputaran el dia 30 d'abril a les 6 de la tarda a Alemanya.
El Barça de futbol sala conquereix la seva 6a Copa d'Espanya després de guanyar el Pozo Murcia als penals, enmig d'una polèmica pel videoarbitratge.
El partit, que empatava 1, es va acabar decidint a uns penals molt polèmics després d'una aturada del porter del Pozo Murcia, que els donava la victòria als murcians. El Barça va demanar la revisió del VAR, un fet que va portar a repetir aquest xut. Fins a 2 penals es van repetir i al final, gràcies a una aturada del blaugrana Feixas i un gol de Marcenio, la victòria va ser per l'equip català. La pivot blaugrana Adolfo ho explicava així després del partit.
pasa de todo en un partido que bueno, es una final. Creo que hemos merecido ganar. Al final ha sido de una manera que a lo mejor, o no sé, la gente no se pone tan contenta o algo, porque ha sido de una manera diferente, con repeticiones de penalti y todo esto. Pero yo creo que el FC Barcelona ha merecido ganar desde el primer momento, ha sido el que más ha propuesto y creo que hemos sido justos vencedores.
La propera gran cita als blaugranes és la final a 4 de la Champions. Aquest dijous es farà el sorteig que donarà a conèixer les dues semifinals que disputaran, a més dels blaugranes, el Benfica, l'Sporting i el Villanueva 92.
En tennis, Carlos Alcaraz es converteix en el més jove en guanyar els Masters 1000 de Miami amb només 18 anys i es col·loca així 11è en el rànquing mundial.
Alcaraz, que va superar el número 7 del món a la final, el noruec Casper Ruud, per 2-16-0 amb el seu primer Masters 1000, la jove promesa del tennis es queda només 29 punts d'entrar al top 10 d'aquest rànquing ATP que valora els millors del món. Alcaraz ha explicat a una entrevista que es veu preparat, de fet, per guanyar un dels 4 grans slams al proper torneig, però que disputarà aquest tennis. És el Masters 1000 de Monte Carlo, que arrenca el diumenge 10 d'abril i durarà fins al 17.
I acabem amb hoquei patins, perquè Edu Castro ha renovat com a entrenador del primer equip del Barça d'hoquei patins fins l'any 2024.
El tècnic de l'Hospitalet va arribar a l'hoquei formatiu el 2005 i va agafar les regnes del primer equip el 2017. Des de llavors ha dirigit un total de 212 partits, amb un balanç de 186 victòries, 15 empats i 11 derrotes. La renovació arriba després de la jornada en què el Barça ja s'ha assegurat acabar líder a la fase regular de l'hoquei Lliga després d'haver guanyat aquest cap de setmana.
Lo que pasa en mi mente si me estás mirando, tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar, ven, vamos a seguir bailando así, toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así.
Aquest cap de setmana Aitana ha tret un nou single. La catalana, que ha triomfat amb temes com Formentera o Mon Amour, ha tret la cançó En el cotxe. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Radio Estel.
Es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.
Radio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Radio Estel.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església. I els va canviar la vida. Ara són com germanes. S'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.